Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. Els responsables del Doctor Music Festival, que finalment se'n va del Pallars i es farà a Montmeló, s'han manifestat aquest matí a través d'un comunicat en relació a les informacions sorgides les últimes hores sobre el trasllat del festival. En tenen tots els detalls des de Ràdio Trem. Jordi Ubach, bon dia.
Bon dia. La promotora de concerts ha atribuït la marxa del festival a una exagerada interpretació normativa dels riscos d'inundació. En una vall diuen que no s'ha inundat mai a l'estiu. Això, segons la promotora, els ha posat uns nivells d'exigència molt per sobre del que és habitual. Si bé assegura que Montmeló és una de les ubicacions que ha sondejat per la seva excel·lent localització, diuen, Doctor Music nega cap acord signat per traslladar el festival. No obstant, la promotora reconeix que sembla difícil que el festival es pugui celebrar a Escalarre. Aquest fet precisament amoïna els alcaldes del territori, com el de la Guingueta d'Àneu, Josep Antoni Cervós, que en declaracions a la xarxa ha fet una crida a l'administració.
Que ens ajudi a que el Pallars pugui tirar endavant, perquè la despoblació que estem patint, la falta d'economia que no s'està generant, doncs està empobrint d'una manera important doncs aquestes comarques.
D'aquí a mitja hora, 12:45, a Trem, el director general de Polítiques de Muntanya, Albert Alins, podria anunciar novetats al respecte.
Gràcies, Jordi Ubach. N'estarem pendents doncs també d'aquest tema. Un altre cicle que en aquest cas sí que celebrarà és el cicle musical Essencials, que tindrà lloc aquesta segona edició i comptarà amb les Clarisses d'Arenys de Mar com un dels escenaris escollits. Aquesta vegada tindrà un total de 8 actuacions en 4 municipis de la comarca del Maresme. Més detalls des de Ràdio Arenys. Marc Sánchez, bon dia.
Bon dia. A més d'Arenys de Mar, també ha participat aquest cicle de concerts l'Escorxador d'Arenys de Munt, les antigues escoles de Sant Pol i l'edifici de Vilaflora de Canet. Els municipis tindran 2 actuacions cadascuna amb un aforament de 100 persones. De nou aposten per concerts de petit format en indrets singulars per tal de crear un espai de proximitat entre artista i públic. Ho explica el director del festival, Abel Coll.
Són espais molt petits perquè una prioritat nostra és aquesta proximitat. Com molt bé ja vam explicar l'any passat, aquesta proximitat de públic i músic. I això només hi ha una manera d'aconseguir-ho, que és que l'espai i els espais que tenim fa que tinguem 100 espectadors.
El cartell d'aquest any combina de nou artistes amb trajectòria sòlida i altres autors que comencen a sonar en el panorama musical, a més d'incloure propostes arriscades com Daniel Lumbreras. Per tant, hi trobarem Ivette Nadal amb Caim Riba, Alessio Arena, Pau Alabajos, La Folie, Ju, Cesc Freixas i Ixí. Les entrades es posaran a la venda el dia 1 d'abril.
Gràcies, Marc Sánchez, des de Ràdio Arenys. I a aquesta hora també el diputat alemany de l'SPD al Bundestag, Felix von Grundberg, que va ser observador internacional durant el referèndum de l'1 d'octubre, declara davant del Tribunal Suprem com a testimoni de les defenses de Jordi Cuixart. Von Grundberg ha assegurat que el viatge i l'estat a Catalunya se'l va pagar ell i va veure com la Policia Nacional destrossava col·legis i disparava bales de goma. L'escoltem.
Fui testigo como irrumpieron en el local, rompiendo las puertas, previamente habiendo escalado las vallas y empezaron a despejar o a desplazar a la gente que se encontraba allí. Poco después, al acudir al siguiente centro, fui testigo de heridos que habían sido lesionados por proyectiles de goma y fueron trasladados en ambulancias a centros hospitalarios.
El diputat alemany ha dit també que va quedar admirat com la gent mantenia una disciplina fèrrea en els llocs de votació, malgrat la intimidació i l'amenaça d'actuacions policials amb actituds de contenció i sempre pacífica. Això és tot doncs el que ens arriba des del Tribunal Suprem a aquesta hora i també la resta d'informació. Us mantindrem actualitzats. Ens actualitzem properament en els següents butlletins de notícies en xarxa.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimarts a les 8 del vespre i els divendres a les 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Són les 11 i 7 minuts. Avui és dimecres, dia 27 de març, i comencem. Comencem la primera hora d'aquest magazín, el més calent a l'Aigüera. I avui, en un dia així tot en calma, sembla que de moment, ara veurem què ens explica més endavant en Sergi, sembla que la tramuntana s'ha encalmat, no m'atreveixo a dir encalmat del tot, sinó prefereixo que m'ho expliqui més en Sergi des del seu blog. Bé, doncs comencem el que és aquesta primera hora i, com sempre, amb quines temperatures ho fem, les dues estacions meteorològiques que tenim, així que són les que hi consultem sempre, les de referència, més ben dit, pot ser aquesta sigui la paraula, les estacions de referència ens diuen que a l'estació de la Clota tenim una temperatura actual de 15 graus amb 2, i pel que fa a la closa del Llop, 15 graus amb 8. Més o menys semblances en quant a temperatura, variant algunes dècimes, tot i que m'hi han estat uns dies que hi havia hagut alguna que altra diferència important, però avui sembla que no. Avui s'han posat d'acord amb aquests 15 graus. Doncs amb un migdia clar de primavera, de començament de primavera, també comencem el que és aquesta primera hora, d'aquí una estona amb el temps, amb en Sergi Corral, veurem què ens explica en quant al temps que ens espera per avui i també per demà. El resum de premsa també ens arribarà, obrirem el nostre quiosc i tenim el Diari de Girona, El Punt, L'Ara, La Vanguardia i El Periòdic, on coneixerem els principals titulars i també la fotografia de portada. Felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem de, anava a dir, de la notícia que ara fa un any, però ja els recordava que aquesta setmana fa un any estàvem a Setmana Santa. Avui doncs, seria Dimecres Sant. I què farem? Doncs ho substituirem per el que passava en el món mundial tal dia com avui. En fa 5, sí que hi havia notícies i també, com no, per acabar amb el refrany, la frase o la dita del dia. A l'Aigua Clara, amb la Montse Hidalgo, avui una entrevista a Teresa López Fando, coordinadora de programes i serveis de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Catalunya, amb motiu de la celebració del Dia Mundial contra el Càncer de Còlon. I també és el dia que anem a caminar amb en Jaume Munés i en Xavi Tió. Avui en Xavi Tió ens proposa un 2x1 senderista prop d'Arnes, a la Terra Alta, els rius estrets i els tolls del riu del Gars. Doncs bé, 2x1, dues excursions amb un, déu-n'hi-do, això ja s'està ben preparat. Tot això doncs, ens ho explicarà i ens donarà molt més detalls Xavi Tió dintre aquest apartat de sendes. I amb tot això, tots aquests continguts, arribarem al punt de les 12 ja per començar el que serà la segona hora. Si els hi fa petxó, que si els agrada, si em volen acompanyar, doncs molt benvinguts i comencem. Comencem en sintonia de temps. Ens diu el titular: situació dominada pel cel serè, el sol i ambient força contrastat entre el dia i la nit. Portem setmanes ja amb aquest contrast, que ara estem amb unes estones, amb unes hores de bonança, amb el sol aquest de migdia, però a les primeres hores del matí, i quan s'amaga el sol a la tarda es nota aquest canvi de temperatura. Per avui, el cel, absolutament serà tot el dia. Seguirem sense veure ni un núvol al cel. Bona visibilitat i a migdia tornarà a remuntar la temperatura. En quant al vent, hem començat el dia entre provençal i gregal fluix de matinada. Al matí s'ha anat mantinguent un gregal fluix. Fins ara, a migdia, que irà girant cap a llevant. A darrera hora de la tarda i al vespre, el vent ja calmarà del tot. La mar ha començat el dia amb una forta maror de matinada que ha anat baixant a maror fins ara al migdia. A la tarda ja tindrem marejol. Tregut de llevant baixant d'un metre i mig a un metre a migdia i de mig metre a la tarda i vespre. Això en quant avui dimecres. Anem ja demà dijous, dia 28. Un sol serà tot el dia i una altra jornada radiant i sense núvols, ambient de contrast entre el dia i la nit. El vent variable de matinada, en lleuger gregal a primera hora del matí. A migdia bufarà llevant fluix de força 2-4 i al final del dia calmarà del tot. La mar arrissada de matinada amb marejol al migdia tarda, lleuger tràgol de gregal de mig metre d'alçada. La temperatura de l'aigua del mar la tenim ara en 14 graus amb 3. Ni una paraula sobre tramuntana. Això vol dir que, de moment, calmes, bons dies, més ben dit, amb aquests contrastos que ens deia entre el dia i la nit, i uns migdies molt agradables, que és el que tindrem avui. De moment és això. Veurem com va evolucionant. Però bé, estem a primavera i ja és el que sempre es diu, ja toca que faci aquest temps de primavera. I del temps anem a un dels altres apartats, com és el nostre quiosc, el resum de premsa, el resum dels principals titulars dels diaris catalans. I com sempre amb els diaris de proximitat, començant per el diari de Girona. La llista d'espera per una operació creix un 9,38% el 2018. A finals de desembre hi havia 16.557 gironins pendent d'entrar al quiròfon, 1.240 més que el 2017, déu-n'hi-do. S'ha reduït un 32,22% el nombre de pacients que esperen operar-se de cataractes, pròtesis de genolls i maluc. Augmenten un 12,33% les persones que necessiten un procediment sense temps garantit. No són gaire bones notícies, sobretot per aquesta gent que està en llista d'espera. Aquell que diu, ja l'avisarem, ja el cridarem per com tinguem algun quiròfon lliure perquè es pugui operar. Bé, en quant a la fotografia, Fòrum Agroalimentari Santander, el PES Agroalimentari Gironí, es veiem a la fotografia Fernando Calpe durant la seva conferència al costat d'Oriol Puig, del diari de Girona, dintre el marc d'aquest fòrum agroalimentari que organitza el Banc de Santander. I també deixem recalcar una notícia d'aquestes que apareix també a la portada referent a Ryanair, que suprimirà els vols de Calgary, Bratislava i Frankfurt aquest octubre. L'aerolínia anuncia la cancel·lació de tres rutes històriques i la recuperació de l'Alguer. El que havia sigut Ryanair, com va aterrar a Girona, el canvi que va fer a l'aeroport gironí, i ara, mica en mica, tornem a estar com estàvem l'any 2000, quasi, sense pocs vols, sense ser gaire operatiu, l'aeroport Girona-Costa Brava. Anem ja al diari El Punt. La Guàrdia Civil busca la rebel·lió des del 2015. El tinent coronel David Baena, cap de la investigació contra el procés, admet que cercava indicis contra el govern des del 9 de novembre. Defineix com a període d'insurruccional i de polvorir la situació de Catalunya durant la tardor del 2017. I la fotografia de portada és per la Volta Ciclista a Catalunya, que s'està disputant tot aquesta setmana. L'hora de l'alta muntanya, tercera etapa d'avui a la Volta de Sant Feliu de Guíxols a Vallter. Comença ja doncs, la muntanya a la Ronda Catalana i ahir hi havia arribada a Sant Feliu de Guíxols, i és el que veiem a la fotografia de portada. Bé, deixem la premsa gironina, anem a la barcelonina. El periòdico Benítez culpa els maristes d'emparar els abusos des de 1986. L'exprofessor pederasta diu al jutge que no va tenir mai por perquè se sentia protegit per l'escola. Aquest és el text que acompanya a la fotografia. Doncs aquí veiem l'acusat Joaquim Benítez allargant la mà sense ser correspost a Manuel Barbosa, pare d'una de les seves víctimes. I aquest és el titular principal. Ciutadans ofereix al PP un pacte per enderrocar a Sánchez. Casado rep com una bona idea l'aliança per governar que li proposa Rivera. El cap de la investigació de l'1 d'octubre declara que el clima a Catalunya era insurreccional. La Vanguardia, Rivera ofereix a Casado pactar ja un govern de coalició i el líder de Ciutadans aprova de desterrar la idea d'un possible acord amb el PSOE. Molt bona idea, afirma el líder del PP, però lamenta que arribi tard. I també a la fotografia de portada veiem els mateixos protagonistes que la del periòdico, però aquí a l'altra fotografia és el pederasta confés que li estén la mà i l'altre se l'està quedant mirant, i aquí està amb una aptitud de demanar perdó, posant-se les mans en el pit i amb el titular que diu disculpes tardanes. Aquesta és la fotografia de portades. Anem ja en el que és el diari Ara. Relat de la Guàrdia Civil: insurrecció sense incidents. Contradicció. Baena, màxim responsable policial, parla de clima insurreccional, però admet que no es van fer detencions. Marchena empara l'autor de la tesi de sedició, restant rellevància a les irregularitats dels seus atestats. I en quant a la fotografia de portada, doncs aquí en trobem dues de les que surten als altres diaris. Aquí hi ha quatre fotografies. La primera, doncs, que veiem Joaquim Benítez, l'exprofessor pederasta, dirigint-se cap a un dels pares. La segona fotografia és la que abans explicàvem al diari La Vanguardia, que es posa la mà al costat del cor, les dues mans, com demanant-li perdó en tot això, el pare d'un dels abusats s'està quedant mirant. La tercera fotografia és la que li dona la mà i el pare continua sense fer res. I la tercera veiem d'ocell com cap cot se'n va. Benítez abusava emparat pel Maristes, aquest és el peu de foto. Doncs aquests són els titulars dels diaris i també amb les principals, la fotografia de portada. Deixem ja aquest apartat i anem a l'apartat musical. I, com és habitual, la cançó del dimecres ens ve d'aquesta tendència chill-out, d'aquesta música relaxada, d'aquestes dos que va bé per llegir, per estar relaxat, per no pensar en res o per anar pensant en les teves coses, i que avui escoltarem una d'aquestes, així que ens suggereix això: pau, repòs, tranquil·litat. Cançons en ritme suau, amb aquest estil musical que es coneix per això, per chill out, música relax, música que l'escoltem així amb aquella tranquil·litat, que es vol dir sense estressar-se. Allò per això, per escoltar música fent alguna altra cosa, doncs que la música ens vagi bé. La podem escoltar de fons, que ens vagi bé, que ens acompanyi. Aquesta és la cançó del dimecres, i tornant de la cançó del dia, anem a l'apartat de sants, aniversaris, notícies, refranys i més. I comencem per el santoral. Aquí hem de felicitar avui, dimecres, dia 27, Sant Rupert, Sant Joan Ermità i Santa Lídia. Doncs moltes felicitats a tots els que i totes que celebren avui el seu sant, com també felicitats a totes i a tots que celebren avui el seu aniversari. Com també avui és l'aniversari de Josep Anton Duran i Lleida, durant molt de temps el líder de l'Unió Democràtica, partit que feia coalició amb Convergència. Josep Antoni Duran i Lleida fa 67 anys. El director Quentin Tarantino en fa 56 i la Maria Carey, la Mariah, com diuen ells, Maria Carey fa 50 anys. I què passava ara fa, hem de dir, aquesta setmana, ara fa, ens anem fins a l'any 1994, que finalitza amb èxit el cas de la farmacèutica d'Olot, amb la alliberació de Maria Àngel Feliu, segrestada més de 16 mesos. I en fa 5, l'Ajuntament de l'Escala col·loca una estació de bombeig al Pla de Montgó per evitar l'estancament de l'aigua de la pluja i minimitzar les molèsties dels veïns. I el refrany dit o frase del dia ens diu que el sant enfadat, no resant-li, està pagat. I una altra de les mini-seccions que posem dintre aquestes seccions és aquelles de curiositats. La curiositat diu, per què els gats no fan cas? Gats allò que no són com els gossos, no, que els acrides i venen. Normalment venen. Si no els tens ensenyat, potser te mirin igual que fa un gat i faci el que vol. I els gats són tendres, però a diferència dels gossos, solen ser freds i independents i no estan disposats a ser molestats. Qui ho ha estat ignorat, qui no ha estat ignorat després de cridar un gat? N'hi ha que sí, n'hi ha que sí. Que els atenen molt ben ensenyats. Els gats reconeixen els amos, però decideixen ignorar-la. Això és el que va concloure un estudi de la Universitat de Japó. L'estudi realitzat per Atsuko Saito i Katsutada Shinokusa es va fer a partir del comportament de 20 gats a les seves llars. Els estudiosos esperaven fins que el propietari era fora de la vista i aleshores els posaven en registraments de tres desconeguts anomenats els seus noms, seguint del seu amo, seguit d'un altre desconegut. Els investigadors van analitzar les respostes dels gats a cada crida, tenint en compte un nombre de factors concrets: orelles, el moviment de la cua i el cap, la vocalització i la dilatació de les pupil·les dels ulls. El resultat va ser que quan sentien els seus noms, els gats movien el cap i enfocaven el lloc d'on provenia el so. Tot i que tenien una reacció més bona envers la crida dels seus amos que la dels desconeguts, els animals ignoraven a tothom. Això segur entristeix a molts amants dels gats, però té una raó i es troba en l'evolució. Es creu que la raó per la qual els gats ens ignoren prové de la primerenca domesticació de l'espècie enfront de la relació que es va mantenir amb els gossos. Per exemple, Saito i Shinosuka apunten al fet que els gats porten menys temps sent domesticats activament, 9.500 anys davant dels 15.000 anys dels gossos. L'ancestre comú del gat domèstic actual és el Felis silvestris, un gat salvatge que va tenir contacte amb el ser humà per primera vegada fa 9.000 anys. En desenvolupar-se l'agricultura, els felins recorrien els camps a la recerca de rosegadors que sentien atrets pels graners. D'aquesta manera van tenir major contacte amb els humans, però a diferència dels gossos, es van domesticar a si mateixos, és a dir, no es van domesticar per obeir, sinó que ells van ser els que van prendre la iniciativa. Doncs bé, aquestes són algunes de les explicacions de la curiositat perquè els gats no en fan cas. Onze i 29 minuts. Anem a veure si traguem l'aigua clara amb la Montse Hidalgo. Avui amb una entrevista amb Teresa López Fando, coordinadora de programes i serveis de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Catalunya, amb motiu de la celebració del Dia Mundial contra el Càncer de Còlon. Aquesta organització vol fer una crida a la prevenció i a la divulgació de les persones de cribatge que s'han demostrat molt efectives per detectar a temps i curar la malaltia.
Continguts en xarxa. L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
El 90% dels casos de càncer de còlon detectats a temps es poden curar. La prevenció és bàsica i, per tant, no és estrany que se celebri a finals de març el Dia Mundial d'aquesta malaltia per conscienciar la població. Avui volem treure l'aigua clara sobre el càncer de còlon, conèixer com és la supervivència i què es pot fer per prevenir-lo. Teresa López Fando és la coordinadora de programes i serveis de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Catalunya, l'AEC. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres per convidar-me.
Quines xifres tenim d'aquesta malaltia? Quina és la prevalença del càncer de còlon?
Bueno, a Catalunya tenim uns 5.893 casos a l'any. Això significa que, juntant sexes, és la malaltia, el càncer més prevalent en la població, si agafem dones i homes a la vegada. Llavors, per nosaltres són xifres molt importants perquè cada vegada tenim més càncer de còlon i per aquest motiu creiem que l'aposta des de ja fa temps que ha fet l'associació envers els programes de cribatge és una mesura que està demostrant que podem detectar la malaltia abans i curar-la.
Com es fa aquesta prova de cribatge i qui hauria de fer-se aquesta prova?
Aquesta prova està adreçada a la gent que té entre 50 i 69 anys, homes i dones. Aquesta franja d'edat, el que fa l'administració és convidar a través d'una carta a passar per la farmàcia, agafar una prova que es diu sang d'oculta en femta, que és una prova molt senzilla, que no has de fer cap tipus de règim per poder fer-la, sinó que només has d'agafar el potet, a fer caca, agafar una mostra, posar-la dintre del potet i portar-lo a la farmàcia. Això es porta a analitzar i tenim uns barems i si en aquests barems es troba sang oculta a la femta, que tu no ets capaç de veure-la de manera normal, et conviden a fer una segona prova que ja és una colonoscòpia. I en aquesta colonoscòpia l'avantatge que tenim és que són colonoscòpies que també són curatives, per dir-ho d'alguna manera, però que poden fer tractament, en el sentit de que amb el càncer de còlon l'avantatge que tenim és que tenim una finestra d'entre 10 i 15 anys des de la primera vegada que surt una petita lesió que li diem pòlip fins que aquest pòlip es converteix en un càncer, poden passar fins a 15 anys. Llavors, si en aquesta colonoscòpia trobem aquests pòlips, aquesta colonoscòpia els pot treure i d'aquesta manera tornem a estar en una situació de sense pòlips amb un còlon saludable.
Aquests cribatges es fan a tot arreu?
Es fan a tot arreu, a tot l'estat espanyol, però sí que és cert que tenim diferències en funció de les comunitats autònomes. Tenim comunitats autònomes que encara no han començat a fer aquest programa de cribatge, ni siquiera amb una prova pilot, com pot ser Madrid o altres tipus de províncies, i tenim la sort que tenim a Catalunya és que ja des de fa temps tant l'associació com l'administració va apostar per aquest fet i tenim gairebé tota la població entre 50 i 69 anys convidada. Crec que ens falten tres àrees bàsiques de l'àrea de Catalunya Central i Tarragona, però que probablement estaran a punt d'arribar aquestes cartes a aquestes persones, i això farà que tenim un 100% de la població que s'ha convidat per una primera vegada a aquest programa.
És a dir, si arriba aquesta carta, que ningú s'espanti,
no.
Que tot és molt senzill.
Exacte, i que és una carta que el que fa és portar salut, no por. En el sentit de que, ostres, tu, mira, just fa 4 dies, una companya, a través de la seva empresa, perquè ja no tenia edat per tenir aquest programa, però a través de l'empresa li van convidar, van fer una crida, que qualsevol que volgués fer-se la prova de sang oculta en femta, que s'ho fessi. I ella se ho va fer com rotllo, venga, va, entre amigues, no? Anem a fer-lo tal qual, va, venga, ens ho fem. S'ho van fer i li van detectar sang oculta en femta i ara està pendent d'una cirurgia. Llavors, és molt important el fet de quan arriba esta carta no tenir por, sinó, ostres tu, aneu a preguntar a la vostra farmàcia de confiança, el farmacèutic us explicarà en què consisteix, en què s'ha de fer, vereu que és una prova super senzilla i que després, si s'ha de falta fer una colonoscòpia, tampoc té per què ser tan... Vull dir, han avançat molt les colonoscòpies des de fa temps.
Tenim molts tabús concentrats en aquesta malaltia, amb el càncer de colon, no?
Sí.
La colonoscòpia no agrada.
No, no agrada perquè, bueno, perquè t'han de ficar un tub pel anus, vull dir, no és agradable, és evident, però la mamografia tampoc agrada i fa mal, vull dir... són proves que no són, que són invasives perquè fan mal, però que són necessàries per poder prevenir, detectar i salvar vides.
Moltes vegades també hem pogut sentir, per exemple, que es fan alguna mena de cirurgies i que amb això també es pot tallar, diguéssim, els tumors si apareixen en el colon.
Si agafem la malaltia a temps... I es pot fer una cirurgia i ja està. Vull dir, una cirurgia que tu treus un tros del colon on està el càncer i reconnectes, ja no n'hi ha cap problema. Vull dir, el que s'ha de mirar és si n'hi ha algun altre òrgan afectat, bueno, s'ha de fer una sèrie de proves abans per veure el grau d'extensió de la malaltia, però si només està en una zona concentrada del colon, aquest tros es pot treure. També depèn d'on estigui el tumor. Bueno, tens més possibilitats de tenir una colostomia o una ostomia o algun tipus de bossa durant un temps, també pot ser, o definitiva. Però en el fons el que passa és que ens permet poder reconnectar i ens permet poder tenir una vida saludable des de...
Ara ens parlava de bossa.
Sí.
I és, no sé si un altre tema tabú, com en el seu dia va ser, per exemple, les dones que patien un càncer de mama, no se'n parlava. De la bossa de les persones que han patit un càncer de colon, tampoc no en sentim a parlar gaire.
Bueno, perquè en el fons és tot el que té a veure amb la femta, amb aquest tipus de situació, doncs com que desagrada una mica, no? I el fet de tenir... a una cirurgia que al final acaba amb una ostomia i que, bueno, i que la caca surt per un lloc on no surt normalment i no ho controles perquè surt a mesura que allò va entrant per la boca, doncs va sortint per la bossa. Vull dir que no tens el control que tens de l'esfínter de l'anus quan tu vols anar a fer caca, no? Llavors, bueno, fins que li agafes el truquillo, fins que una mica gestionar, netejar la zona, que la bossa s'enganxi bé... que no tinguis fugues, doncs, bueno, sí que és una fase en la qual, doncs, home, que estiguis al carrer i que allò se te desenganxi i comença a sortir femta, doncs no és molt agradable, no? Llavors, el que sí que hem de fer és que n'hi ha infermeres, les infermeres d'ostomies, que fan una feina increïble, que ensenyen a la gent a cuidar-se l'ostomia i a tenir aquesta red de seguretat, no?, de que la bossa no sortirà i no es desprendrà, pues, amb aquesta feina i amb aquesta educació sanitària que fan als hospitals, no tenen per què tenir grans dificultats.
Si en parléssim més de tot això, de com és la vida que continuen fent amb normalitat les persones que han patit aquesta situació, seria més fàcil d'entendre?
Jo crec que sí, jo crec que la informació és poder, no? I davant de l'angoixa, davant de la incertesa, l'única poció màgica que tenim és la informació. Jo crec que informar i conscienciar la gent de la importància de cuidar-se i de que quan la malaltia arribi, si tens aquestes dificultats, doncs de quina manera les pots reconduir perquè no siguin un problema. I també, sobretot, jo crec que ajuda molt al parlar amb altres persones que estiguin passant per lo mateix, perquè hi ha truquillos que només ells coneixen, saps? I pues, que si en comptes de portar cinturó porto tirants, no? Perquè així el cinturó no m'oprimeix a la zona on tinc la bossa i els pantalons no se'n cauen. Vull dir, són truquillos que només ells coneixen. Llavors també aquesta feina de posar en contacte a través de les nostres voluntàries testimonials amb persones que estan passant per lo mateix i que hagin, bueno, i que tinguin una vida normalitzada, ajudar als altres a dir, bueno, pues a lo mejor no tengo que quedarme en casa porque tengo una bolsa, ¿no?
Estem parlant d'una malaltia molt prevalent, estem parlant d'una malaltia que té un bon pronòstic, que té eines mèdiques per frenar-li el pas, però hem de posar també de la nostra part per prevenir. Què hem de fer per no haver de passar per totes aquestes situacions?
Es pot prevenir perquè qualsevol substància tòxica que introduïm en el nostre cos pot generar una mutació. Llavors, hem d'intentar no beure, hem d'intentar no fumar, i hem d'intentar no tenir un sobrepès, tenir una, bueno, tenir una vida activa que ens permeti portar, bueno, portar un índex de massa corporal ajustat a la nostra, bueno, a la nostra estatura i a la nostra constitució, no? Però sí que és veritat que el sobrepès i el consum de determinades substàncies com pot ser l'alcohol o el tabac, i sobretot la dieta mediterrània, que porta molt de fibra, són les eines que tenim per poder combatre i prevenir el càncer de còlon.
Fibra, fruita... Ens oblidem?
Ens oblidem, sí, perquè la vida ràpida que portem ens fa menjar malament. I sí que és cert que hem de tornar a la cuina de les nostres àvies, a la cuina de la cassola, a la cuina del poc a poc, a la cuina del foc lent, i sobretot que, bueno, que som un país que estem dels primers en temes d'alimentació, perquè tenim una molt bona piràmide d'alimentació, que és la mediterrània. Llavors hem d'intentar treure aquells aliments que sabem que no són bons i incloure aquells que sabem que són bons.
Teresa López Fando, coordinadora de programes i serveis de l'AEC. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
El més calent a l'Aigüera.
L'aigua clara, avui amb Montse Hidalgo, amb l'entrevista de Teresa López Fando, parlant sobre el Dia Mundial del Càncer de Colon, totes les proves que s'han de fer, i explicant un xic més sobre aquesta malaltia. Molt bé, 11:41 minut, anem a l'apartat musical, amb aquesta versió que ens fa l'Andy Rice d'aquest tema que porta per títol Tu ets la llum de la meva vida.
You are the sunshine of my life. That's why I'll always stay around. You are the apple of my eye. Rather you stay in my heart. I feel like this is the beginning. Though I loved you for a million years, and if I thought the love was ending, I found myself drowning my own tears. Oh, you are the sunshine of my life. Sunshine of my life.
cançó original de Stevie Wonder, versionada per Andy Rice, que You are the sunshine of my life. I després d'escoltar aquesta versió d'aquesta cançó, és aquell moment que, si ho tenim tot a punt, com els dic sempre, anem a caminar, anem a fer sendes i rutes. Sendes, la secció que ens porta Jaume Monés, juntament amb Xavi i Tió. Avui ens proposen un 2x1, avui s'ha d'estar preparat. Un 2x1 senderista, prop d'Arnes, a Terra Alta, al riu Estrets i als tolls del riu del Gas. Serem capaços? Vinga, va, som-hi.
Sendes. En el darrer programa vam fer una primera incursió al massís del Port per conèixer la Penya Galera. Una muntanya, una forma de galera, és a dir, amb dues puntes i amb una panxa més enfonsada. Talment com un vaixell, però a dalt de tot. Avui seguim amb aquesta ruta que ens porta pel massís del Port. Xavi, Tió, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu vos guard.
Perquè farem un 2x1.
Just, sí, continuarem al mateix lloc del Parc Natural dels Ports. I avui, això mateix, us proposo un 2x1. Els Estrets d'Arnes, el riu dels Estrets, al matí, i els tolls del riu Algàs, a la tarda, des del Toll del Vidre fins al Mas d'en Pau, per anar a veure un parell d'arbres singulars.
Dues propostes fàcils, dues caminades assequibles, i per això les ajuntem en una de sola, en una sola jornada. Els Estrets d'Arnes i el riu del Gas. I anem per parts, si et sembla. Comencem pels Estrets d'Arnes. Uh-huh. Això deriva del riu Estrets, precisament.
Just.
I el punt de sortida quin serà?
Doncs, aviam, per situar-nos una miqueta, des del poble d'Arnes, tocant Aragó ja, a l'extrem del límit de la comarca de la Terra Alta, tocant a Matarranya, farem aquestes dues propostes, complementades amb la visita a Arnes, jo crec que obligada, a la tarda, si és que, vaja, molt probablement ens assessorarà a temps, no? Des d'Arnes el que hem de fer és agafar per la banda sud, agafem el camí del Mas Nou, indicat ja amb uns rètols per anar als Estrets, és un camí asfaltat, que ens porta traspassat una zona de conreu d'oliveres, d'ametllers, totes unes parades precioses, amb uns arbres força antics, molt ben cuidat, i que va traspassar igual el riu dels Estrets. La carretereta més endavant mor en un tros de bosc on hi ha un petit aparcament, i d'aquí mateix ja neix un caminet que baixa de seguida a posar-se al costat de la llera del riu. Trobarem primer el Toll Blau, uns joncs que el fan força fotogènic. Tenim al costat la Mola dels Viernets, amb 200 metres de paret de conglomerat grisós, tipus montserratí, i ens posem cap als Estrets. Les Roques del Duc les tenim a l'altra banda, on és fàcil que hi veiem alguns escaladors. El camí està mig urbanitzat, perquè al terra hi passa una petita canalització d'aigua, i per protegir-la, el que van fer, doncs, a trossos, està mig encimentat, i amb un muret de pedra al lateral. Nosaltres anirem caminant tota l'estona per sobre d'aquesta canalització. El camí va sempre resseguint el riu, anem veient algunes cadolles, fa un parell de revolts en alguns trams engorjats, deixem les Moles del Don a l'altra banda del riu i acabem de remuntar els poc menys de 2 quilòmetres d'aquest tram més bonic, fins que trobem un trencall amb un rètol per anar al Mas de Lliberós, i aquesta ja serà la referència que tenim per fer mitja volta. En aquest punt desfarem el camí, ara aigua savall, i retornem fins al cotxe. Hi haurem estat, una horeta i mitja de camí, totalment pla, anar contemplant el riu a un costat i les parets a l'altre, i per molt que ens hàgim entretingut, doncs, fent algunes fotos, com a molt estirar i haurem passat un parell d'horetes.
Anem de nord a sud, perquè no ens situem normalment, sí, a l'aparcament al nord, anem, uh-huh, en direcció sud, i aquí passem de dues unitats paisatgístiques totalment diferents, no? De la plana plena d'oliveres i d'ametllers, tan típica, uh-huh, d'aquests sectors del Matarranya, de la Terra Alta, etc.
Sí.
I de cop i volta, patadam, se'ns planta la muntanya al davant.
I ens posem una vall bastant tancada amb aquests trams engorjats que li donen nom amb aquesta caminada als Estrets.
Exacte.
I des del lloc on hem aparcat el cotxe, el que hem de fer és desfer també el tros aquest d'accés amb cotxe fins a entrar altre cop a Arnes, i ens anirem a buscar a l'extrem sud del poble una altra pista asfaltada que se'n va pel costat del rural, Vilar Rural d'Arnes, se'n va cap al Coll de la Creu, i d'allà el que fa és baixar a buscar el riu Algàs, la segona proposta del dia d'avui. Quan hi arribem, encara hem de remuntar una pista fins que, amb el cotxe mateix, arribem al Toll del Vidre. Aquí, a la part alta del riu, deixarem el cotxe i ja a peu baixem fins al riu, amb el Toll de Vidre sota nostra. És un toll força gran, bastant profund, amb un salt d'aigua que l'alimenta, una mena de paret de tosca, com un amfiteatre que l'envolta tot per la part de dalt, i rep el nom del Toll del Vidre per les seves aigües cristal·lines i transparents. Realment és un lloc boniquet, amb una cova a la part esquerra. A la part de dalt del salt, l'aigua ha anat excavant tot de formes curioses a la roca, petits meandres, és una zona bonica, la codina de roca ha quedat a la vista. I a l'altra banda del riu, si tenim set, hi trobem la font del Toll. Hi ha unes escales que ens permeten baixar fins a ràdio d'aigua i contemplar-lo quasi des de dins per la part de baix. Remuntem fins a la pista, que són res, 2 minuts, i la reprenem amb el que havíem arribat amb el cotxe, és a dir, aigües amunt. La pista traspassa igual un parell de vegades al llit del riu, amb pedres per no mullar-nos els peus. Arribarem amb una barrera metàl·lica, que és just al punt on comença l'espai protegit del Parc Natural. Passarem per sobre del Toll del Balador, que el deixem a la nostra dreta, engorjat, també bastant profund, i anem seguint aquesta pista per entre un bosc majoritàriament de pins. El riu va revoltant diverses vegades, el traspassem unes tantes altres i anem veient antics masos abandonats a banda i banda fins que arribem al Mas de Damià. Actualment és un refugi obert, cuidat per l'Ajuntament d'Arnes, i encara haurem de remuntar per la mateixa pista uns 5 minutets més per acabar d'arribar fins al Mas de Pau, situat en un entorn on la vall s'ha obert. En el seu temps la qual cosa doncs permetia, tot de camps extensos, avui en dia malauradament perduts, abandonats. El riu Algàs encara continua força tros amunt cap als ullals del Mas de Pau, s'engorja en el que es coneix com el barranc de la Paridora pels estrets del Mas de Pau, un descens d'engorjats de renom en el món del barranquisme. A la part del darrere del mas trobarem la joia de la corona de l'excursió de la tarda. Per una banda, una alzina grandiosa d'una vintena de metres de copa i un roure encara més increïble, aquest sí que realment és excepcional, amb unes branques baixes d'on hi penja algun gronxador. És un lloc molt agradable. I a la vora del roure, a més, hi ha una fonteta, el qual acaba de conformar doncs, tot un espai realment bonic, no? Amb un filet d'aigua que raja des de la muntanya. Ja només ens queda desfer el camí i arribarem altra vegada al cotxe al costat del Toll del Vidre.
I en el cas d'aquesta segona sortida també hem de valorar distància, grau de dificultat...
Sí, estem
senzilla,
parlant
no?
de totalment planera, amb prou feines haurem pujar una vintena de metres, com a molt, 7 quilometrets, entrenar i tornar, i podem estar doncs, també un altre parell d'horetes, xino-xano, a vegades potser ens entretindrem més a traspassar el riu a Gual que no pas a caminar, no?
En total, com dèiem, aproximadament unes 2 hores aquesta excursió de tarda, 1 hora i mitja hem conegut aquest sector de la Terra Alta, fantàstic, proper al massís del Port.
El cor del massís, una miqueta dels ports. Complementar-ho, com dèiem abans, amb visita a Arnes, a la plaça Porxada. És visita, jo crec, obligada.
Sí, sí, poble típic, amb unes façanes renaixentistes realment espectaculars, com passa amb tota la zona, de fet, del Matarranya i també de la Terra Alta, i és un poble realment deliciós que val molt la pena conèixer al nostre país. Gràcies, Xavi, fins la propera.
A reveure.
Doncs us hem de dir adéu, però no pas sense recordar-vos abans que tots aquests continguts que heu escoltat i els programes anteriors els trobareu al nostre podcast, a la www.laxarxa.com, a l'apartat Escolta'ns a la carta i posant al cercador la paraula Sendes. Salutacions des dels botons de l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta i des de l'edició i presentació, servidor de vosaltres, Jaume Monés. Moltes gràcies per escoltar-nos. Sou la força que ens fa seguir aquest camí i us esperem en el proper programa. Fins aleshores, que tingueu una molt bona ruta.
El més calent a l'Aigüera.
després d'aquesta ruta que ens proposava avui en Xavi Tió, dintre l'apartat de sendes, arribarem al punt de les 12 amb aquesta versió que ens fan el Raya Real a ritme de rumba d'aquest tema d'Enrique Iglesias, Bailando.